El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 amb Mireia Sanz.
Passen 7 minuts de les 8 del matí. El canvi de posició de Pedro Sánchez en reconèixer la sobirania del Marroc sobre el Sàhara Occidental després de 46 anys de neutralitat ha generat una tempesta política amb 11 partits que han demanat la compareixença urgent del president del govern espanyol al Congrés dels Diputats. Una situació política que fins i tot ha dividit el govern i ha deixat sol el PSOE. Tot i això, Pedro Sánchez sí que compta amb el suport de la Unió Europea. D'altra banda, les entitats socials han aixecat el crit al cel i han convocat una mobilització per aquest dimecres a les 7 de la tarda davant de la delegació del govern a Barcelona per reclamar que el govern espanyol faci marxa enrere. D'aquesta situació en parlem aquesta hora amb l'Anna Lorite, que és la cap de comunicació del TAC Barcelona, l'entitat que gestiona l'agermanament de Sabadell amb l'Argup al Sàhara Occidental. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, bon dia.
Com heu rebut aquesta decisió del govern espanyol? Us ha sorprès?
Doncs nosaltres, com a ONG de l'Associació Sabadellenca, que donem suport al poble saharaui, no ens ha sorprès, però sí que estem indignades i ens entristeix la declaració del govern espanyol.
Dieu que no us ha sorprès, vol dir que esperàveu que el govern espanyol pogués prendre un posicionament d'aquestes característiques?
Els darrers esdeveniments, justament que feien que hi hagués una crisi diplomàtica entre Espanya i Marroc, d'alguna manera forçava a que el govern deixés de banda aquesta suposada neutralitat que han mantingut durant 46 anys. Llavors, nosaltres sempre hem esperat que s'acabés posicionant amb el poble saharaui, però veiem que finalment han decidit prendre partit per la potència marroquina. Llavors, creiem que han cedit el xantatge al Marroc i han tornat a donar l'esquena al poble saharaui, un cop més.
Quines conseqüències pot tenir per les persones refugiades? Quina incidència pot tenir?
Clar, pel que fa a les persones refugiades que es troben als camps algerians, moltes es troben en un llim legal, ja que no se les reconeix ni com a espanyoles, recordem que encara Espanya és potència administradora, ni com a saharauis ni com a refugiades. Aleshores, a què es preveu que passarien a ser de cop marroquines? Es preveu que de cop i volta fa 46 anys que aquestes persones esperen tornar a casa seva i ara han de tornar a un lloc on es veuen vulnerats els seus drets dia rere dia, els territoris ocupats. Aleshores, és això, aquesta declaració preveu conseqüències també a nivell legal per les refugiades i pel que fa a que l'estat espanyol està contradient una resolució del Consell de Seguretat de les Nacions Unides que contempla la realització d'un referèndum d'autodeterminació saharaui. Aleshores, esperem que tingui conseqüències en aquest sentit i la conseqüència que sí que tindrà és que el moviment solidari no defallirem en el nostre suport al poble saharaui i en pressionar les institucions perquè tirin marxa enrere.
Clar, dius, aquestes persones es queden, no, en aquesta situació, doncs, en aquest àmbit legal, per dir-ho d'alguna manera, no?
Uh-huh.
Clar, el fet d'estar en aquesta situació, quines conseqüències tindrà per aquestes persones? Què els pot obligar a passar o què pot passar amb aquestes persones?
Clar, el pla marroquí suposa que directament passin a ser ciutadanes marroquines sota una autonomia. Però clar, no sabem si aquest pla desenvoluparà de la manera com està previst. El que sí que és el que dèiem, és molt complicat. Realment és una situació que és il·legal en aquest moment i no sabem com es desenvoluparà. Però realment és una molt mala notícia pel poble saharaui, tant el que viu als territoris ocupats pel Marroc com les que resideixen als camps de refugiades.
Quantes persones es poden veure afectades? De quina població estaríem parlant?
Aproximadament als camps unes 200.000 persones hi resideixen des de fa 46 anys. I això s'afegeix a la complicada situació que hi ha als camps després de la crisi sanitària, ja que la cooperació internacional s'ha reduït a mínims. Per exemple, nosaltres aquí hi anem cada any amb les comissions socioeducativa i artística i mèdica i quirúrgica en el marc de l'agermanament fa 2 anys que no podem anar-hi. Llavors, és una situació que complica encara més la situació que ja tenen.
Perquè la situació als camps és complicada, no?, ara mateix, amb fins a quin punt?
El que dèiem, com que la cooperació s'ha reduït a mínims, després de 46 anys ja hi havia cobertes moltes necessitats bàsiques i és aquí on ara s'han de tornar a garantir. Aleshores, doncs, nosaltres esperem poder baixar a l'octubre i poder reprendre aquest projecte de cooperació, perquè creiem que és molt, molt important que es reprengui la cooperació internacional.
Deies, a les entitats socials no defallirem, no? Seguirem reivindicant, no? Les entitats solidàries a l'entorn d'aquesta qüestió, seguirem reivindicant, i la primera reivindicació que teniu convocada és demà a la tarda, oi?
Exacte. El Moviment Solidari a Catalunya en suport al poble saharaui ha convocat una concentració demà davant la delegació del govern. Nosaltres hi participarem com a entitat i us animem a totes a poder participar, que és a les 7 de la tarda, per mostrar el nostre rebuig a aquesta declaració i seguir defensant que el Sàhara té dret a decidir lliurement si vol la seva independència o no.
No sé si n'heu parlat amb els organismes públics, és a dir, per exemple, amb l'Ajuntament de Sabadell. Heu parlat d'aquesta qüestió? Heu comentat aquests fets i us han dit alguna cosa?
Nosaltres, avui jo entro com a cap de comunicació de l'entitat. Realment el que nosaltres esperem és que l'Ajuntament, doncs, igual que porta molts anys compromès amb aquest projecte de ciutat, que ha revalidat en ple municipal, doncs que pugui també adherir-se a una moció, però nosaltres encara no sabem res d'aquest tema.
Uh-huh. Aprofito que tinc el telèfon i que hem parlat, doncs, moltíssimes vegades de l'entorn dels refugiats, no? Per preguntar-te si d'alguna manera des del TAC Barcelona esteu treballant amb la crisi d'Ucraïna, esteu fent alguna mena d'activitats de cooperació a l'entorn d'aquesta crisi d'Ucraïna.
Doncs sí, justament tenim una delegació de psicòlogues ara mateix a Timișoara, a Romania, ja que, com que treballem en l'entorn de les refugiades, des de fa anys que tenim contactes amb diferents entitats romaneses arran de projectes europeus, i quan va esclatar la guerra vam mirar la manera de col·laborar-hi, i aquesta és la manera que hem trobat d'alguna manera poder col·laborar en la greu crisi de refugiades que tenim en aquest moment. Hi ha 500.000 de refugiades ucraïneses han arribat a Romania, i aleshores el que estem fent és oferir formacions en salut mental i benestar emocional a les voluntàries romaneses que treballen amb les refugiades ucraïneses. Així que en aquest moment, doncs, la delegació es troba allà, detectant necessitats i començant a intervenir, i d'alguna manera, doncs, creiem que sigui quin sigui l'origen de les refugiades, és important poder contribuir.
Com esteu vivint el que algunes entitats estan xifrant o estan explicant com a greuge comparatiu que passa, doncs, amb els refugiats ucraïnesos envers els refugiats d'altres punts del món?
Comprensible, perquè és la situació que s'està donant, però nosaltres, que som una entitat que treballa per igual amb refugiades, hem treballat amb refugiades a Grècia, hem treballat amb les refugiades palestines al Líban, treballem des de fa molts anys amb les refugiades saharauis d'Algèria. Creiem que és una nova crisi de refugiades amb la que hem de col·laborar.
I us hauria agradat que el govern espanyol hagués actuat igual en posant les mateixes facilitats en d'altres conflictes?
Sí. És un reclam que es fa a les institucions, no? Que tota la rapidesa de gestió i de facilitats que està oferint a un tipus de refugiades, doncs que les pugui oferir a tota la resta.
Doncs moltíssimes gràcies, Anna Lorite, cap de comunicació del TAC Barcelona, per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.
Que vagi molt bé, que tinguis un molt bon dia.